bé, amb la música d'aquest Johnny B. Goode de Chuck Berry l'hem triat d'una banda perquè ens va molt bé per explicar doncs, i per comentar el llibre que us hem preparat avui, també per relaxar el nostre convidat, ara us explicarem per què. Però bé, i és que aquest Johnny B. Goode d'aquesta manera comença el llibre L'art de ser humans, que és Premi Josep Pla i el darrer llibre del doctor en biologia especialista en neuroeducació David Bueno. Una obra divulgativa que, després de l'èxit al cervell de l'adolescent o educar el nostre cervell, ens convida a endinsar-nos de nou en l'òrgan més complex del nostre cos i fer un viatge fascinant a través de les arts, de la neurociència, de l'educació, que redefineix la manera com percebem el món, com ens arriba aquest món i també a nosaltres mateixos. David Bueno, felicitacions.
Moltes gràcies.
Pel Josep Pla, bon dia.
Bon dia.
Deia que també te'l posàvem per relaxar-te, perquè déu-n'hi-do, quin ritme ha agafat la vida, la teva vida.
És un ritme vertiginós, que per unes setmanes o uns mesos doncs és fantàstic, perquè vol dir que aquesta obra està agradant i que té impacte. Tota la vida així seria impossible.
Seria impossible, no, David?
Impossible.
Perquè deixa'm dir que, clar, tu ets el primer investigador i divulgador científic que guanyes el Premi Josep Pla. Què significa per tu, no? Perquè d'alguna manera és una demostració més que la ciència i les humanitats no han d'estar separades i que han d'anar de la mà.
Sí, per mi és una demostració claríssima. A veure, a mi em va fer moltíssima il·lusió el dia del premi, que ho saps, el dia de Reis al vespre.
La nit, no?
Sí. Que aquell dia la il·lusió és personal, em fa molta il·lusió a mi com a David haver guanyat aquest premi, però aquesta il·lusió és efímera, és a dir, és una felicitat molt intensa, però que a cada dos o tres dies, quan tornes a la normalitat, això s'acaba. Però aquesta il·lusió, pensar que és el primer assaig científic que guanya un premi d'aquesta categoria, això, aquesta il·lusió no m'ha passat i jo crec que no em passarà mai.
Home, això ho portaràs de per vida, no? Aquest títol
sí.
De per vida, David. Escoltàvem ara a Johnny B. Goode, a Chuck Berry, no? L'any 1955, el músic nord-americà va escriure aquesta cançó, un dels temes més icònics del rock and roll, no? David, inspirat en un company de Berry que mai va aprendre ni a llegir ni a escriure, però que tocava la guitarra com els àngels. Com podem arribar a ser tan creatius, no?, sense tenir aquest coneixement previ?
Perquè la creativitat és molt àmplia. I moltes vegades hem estat tradicionalment pensant això, que per ser una persona culta doncs has de saber llegir, escriure, has de llegir coses interessants, i lògicament això és un símptoma de cultura, però la creativitat va molt més enllà. I per això precisament he triat un fragment d'aquesta cançó per començar el llibre, per aquesta persona, aquest company que per mi és l'autèntic rei del rock and roll, que no sabia llegir ni escriure, però tocava la guitarra, això, com els àngels.
Amb
com
un talent, no?, innat.
Exacte. I això és creativitat. Hem tendit a separar arts de ciència, de filosofia, com si fossin coses diferents, immiscibles, però el nostre cervell ho processa tot d'una manera molt, molt similar i podem aprofitar unes en benefici de les altres.
Què hi fan i què li fan les arts al cervell, David?
Mira, la resposta ràpida és li fan de tot, perquè és una activitat absolutament global pel nostre cervell.
Sí.
Mira, totes les arts, i a mi dins la categoria d'arts, a mi de forma una mica provocadora, però m'agrada incloure la ciència i la filosofia, perquè activen els mateixos processos mentals bàsics. Totes aquestes activitats activen la creativitat. Lògicament, reproduir un quadre mil vegades idèntic no és creatiu. Agafar uns infants i dir-los que pintin amb uns colors determinats una làmina que ja està feta no és creatiu, però et dona les habilitats suficients com per després poder innovar a partir del que tu ja saps. La ciència fem el mateix. Ens inspirem en experiments que ja s'han fet per innovar i fer experiments nous que ens demostrin coses noves. I la filosofia fa el mateix. Els filòsofs què fan? Llegeixen els altres filòsofs que hi ha hagut i els critiquen, reflexionen per fer propostes noves a partir del que ja hi ha. Clar, això és innovació, és creativitat. Primer sabem coses i després innovem a partir d'això que sabem, i ho fan totes les arts. La música també, per descomptat. Són abstractes. Hi ha un procés d'abstracció darrere de qualsevol procés artístic, filosòfic i científic. Darrere una obra d'art sempre hi ha aquell missatge, anava a dir, ocult, no perquè l'artista que l'hagi fet ho hagi amagat. Moltes vegades és el propi receptor, el que ho està veient, el que ho està escoltant, qui capta coses que potser el mateix artista ni tan sols havia pensat que estarien allà, però que les capta. Jo, per exemple, parlo de vegades de si comparem un bodegó, una natura morta feta amb una taula d'un palau reial, ple de fruites exuberants i molt acolorides, amb un pollastre penjant, no sempre posen un gall dindi penjant, no sé sí, per què... Sí. I comparem, per exemple, amb els menjadors de patates,
sí,
una obra feta sí, tot amb ocres i grisos,
sí,
si mirem aquella taula, clar, això és una crítica social potentíssima. Mm. Les cares d'aquelles persones comparades amb les cares d'una realesa i uns menjars, unes patates senzilles i d'uns colors molt apagats. Clar, potser els pintors aquests no pensaven en una crítica social, però nosaltres com a observadors hi afegim aquest plus d'abstracció. Mm. Clar, això ens enriqueix. Ens fa veure més enllà. La ciència també és abstracta i la filosofia també.
Però, David, a vegades ens enfadem. Perdona, que t'he tallat ara,
no, no.
Però ens enfadem quan no entenem l'art. Perquè, saps, que dius, què passa al meu cervell perquè jo no acabo de connectar amb aquesta obra, no?
Això és molt, molt habitual, per exemple, amb l'art abstracte. Al cervell no li agraden les coses desconegudes. Ara parlo del cervell com si fos una cosa externa a nosaltres, no? No, som nosaltres, però no ens agrada. El cervell mateix... busca entendre tot el que hi ha al voltant per si un cas hi ha una amenaça amagada poder-la anticipar. És una qüestió purament de supervivència. Clar, l'art abstracte hi ha gent que no... que els hi costa molt entrar en una exposició d'art abstracte perquè no entens què hi ha allà. I justament aquesta no comprensió el que fa és el que s'anomena un xoc cognitiu i el cervell intenta trobar una explicació. Això també és molt, molt enriquidor. El mateix amb una obra de teatre o amb una peça musical, amb el que sigui.
Ara que deies el que hi ha darrere de l'art, ens hem fixat, David, potser no té res a veure, però que la portada del nou llibre de David Bueno, L'art de ser humans, Premi Josep Pla 2025, hi ha justament un quadre d'art, no?, que està, diguéssim, al revés, no? O sigui, està, aquest quadre de la portada està al revés. Quin significat volies, no?, amb aquestes pintures? Que hi veiem. Hi havia algun objectiu o no?
Mira, he de reconèixer que per mi aquesta portada és magnífica, de debò, però no la vaig dissenyar jo, això van ser els dissenyadors de l'editorial. Però, de fet, vam estar parlant-ho, eh?
Sí.
A veure, aquí en aquesta portada hi ha uns elements de pintures rupestres, paleolítiques,
sí,
perquè jo situo el naixement de l'art en el paleolític. I, de fet, jugo amb la idea de que les arts, en plural, són el que ens fan humans, perquè és l'única activitat que és exclusiva de les persones. Que nosaltres ens anomenem homo sapiens, vol dir les persones que saben o que poden adquirir coneixements, però hi ha molts dels animals que també coneixen el seu entorn i adquireixen coneixements del seu entorn. Nosaltres amb un grau extraordinàriament més elevat que qualsevol altre animal, però és qüestió de grau. Què ens fa únics? Doncs són les arts. Som l'única espècie animal capaç de generar, gaudir de les arts i utilitzar-les com un mecanisme d'aprenentatge i de comunicació.
Pues imagina't que nosaltres fèiem la lectura com aquest quadre estava al revés, David, com era com que tot el lloc pot haver-hi art i és l'art invisible, no? El que no es veu, el que hi ha al darrere de les coses. Imagina't tu.
No,
has pensat també en la portada del teu llibre.
És aquesta abstracció i aquesta creativitat de què estàvem parlant. Sí, sí, just això. Veiem coses diferents.
Clar, i veiem coses diferents, què fa, no? Quina és l'explicació? Insistim en això, David, explica'ns-ho. Aquesta explicació neurocientífica, no?, del per què dues persones, perquè això també ens ho podem plantejar, davant d'una mateixa obra d'art, ho veiem de maneres diferents, no?
Perquè partim també d'uns orígens diferents. Tots nosaltres tenim uns aprenentatges previs que són diferents, una personalitat diferent, una manera de veure el món lleugerament diferent, i qualsevol nova cosa que veiem o aprenentatge que fem el filtrem perquè ja sabem i per com som nosaltres. I aquesta és una de les grans gràcies de l'art, és a dir, l'art és universal justament per això, perquè tots hi podem veure alguna cosa. I a mi m'agrada molt destacar, que deia això de que l'art és universal, que no ens l'hem de mirar amb aquest antropocentrisme occidental que sembla que nosaltres siguem els més guais. Però igual de valuosa és una pintura rupestre d'un aborigen australià que la Capella Sixtina. Però, lògicament són diferents, però tots transmeten una idea amb la tècnica de l'època, amb l'entorn on s'ha fet allà. No és més valuós des d'un punt de vista de potenciació d'aquestes capacitats cerebrals un art que un altre. Mm. O el ritme d'un tam-tam africà, o una sinfonia de Beethoven, mm. O el Johnny Be Good de Chuck Berry, no?
Mm-hmm. Deixa'm dir-te, en el llibre parles d'aquest art de parlar, de l'art d'educar, de la ciència, de la filosofia, com tu deies, no? Abans que també els has inclòs com arts. Com s'aprèn l'art de ser humans? Educar també és un art?
Jo també situo educar com un art, perquè quan estem educant, jo ara faig classes a la universitat, abans havia estat en una escola de l'antiga EGB, has de ser creatiu. Si sempre reprodueixes les mateixes coses, no estàs avançant. I per avançar cal innovar. Els mestres, els docents, hem d'innovar. I això implica creativitat. No tot ha de ser creatiu sempre, eh? Si no, no acabaríem mai, eh? Però hem d'anar innovant. Darrere de tot allò que expliquem, hi ha sempre algun tipus d'abstracció. Els alumnes veuen més enllà d'allò que tu estàs dient. Mm. O tu has de generar un ambient que els permeti veure més enllà del que tu estàs dient. Per tant, i els docents ho hem de viure d'aquesta manera.
Mm-hmm. Clar, en l'actualitat, creus que estem perdent també l'art de, que en parles en el llibre, l'art de parlar, i per tant, com estem perdent aquest art de parlar, el resultat és que perdem l'art de pensar?
Doncs em temo que sí. A veure, no és que l'estiguem perdent, però estem disminuint les converses que tenim entre nosaltres, i això es veu molt clar amb infants. Cada vegada em trobo amb més famílies que em diuen, per exemple, que perquè sopin els han de posar una pantalleta davant. Mm. Si tenen dos o tres fills, cadascú amb la seva pantalleta, perquè així cadascú mira el que li pot interessar més o menys. Però això no és una conversa. Clar, la conversa és la base de la socialització. Socialitzem perquè parlem, i això ens fa sentir bé. Estructurem els nostres pensaments amb el llenguatge oral. Això ja ho va dir Charles Darwin, pare de la teoria de l'evolució, va dir, més o menys, per fer una cadena de pensaments llarga i complexa, ens cal l'ajut de les paraules, ja siguin pronunciades o silencioses, parlant per nosaltres mateixos. I això es nota dins les escoles. Tenen menys vocabulari, estructures sintàctiques molt més senzilles, i això pot acabar limitant la nostra capacitat de tenir aquests pensaments complexos. No hi ha res millor que, quan estem sopant amb infants, xerrar. Que és un moment distès, menjar no és només alimentar-nos, també ho és, lògicament, sí. Però és un acte social per a la nostra espècie. Per tant, aprofitem, quan estem dinant amb els companys de feina o amb la família, ostres, deixem de tecnologia i xerrem entre nosaltres i potenciem aquesta creativitat.
Deixa'm ara que deies els dispositius mòbils, David. Què li passa al cervell? Mira, si ho detallem, ho concretem d'un adolescent, no? Quan entra en el món de les xarxes socials. Com li afecta, no?, les xarxes socials al cervell d'un adolescent?
Mira, afecten de diverses maneres. La primera és que disminueix la capacitat d'atenció, perquè tot passa molt ràpid. I, per tant, vas molt ràpid d'un lloc a l'altre, l'atenció és un recurs limitat pel cervell perquè consumeix molta energia, o la poses tot en un lloc, la divideixes i la vas perdent molt ràpidament. Per tant, un és aquest. L'altre augmenta la impulsivitat. A través de la xarxa, si una cosa no t'agrada, fas un simple moviment de dit i passes a una altra. Amb una conversa tens aquella persona davant. Clar, per tant, no pots dir, ara canvio de persona i parlo amb una altra persona, no? I després, un altre aspecte que potser a mi... Aquests són, penso que són preocupants. Estic parlant d'un abús de tecnologia digital, eh? Un ús raonable, no passa res,
Quin seria un ús raonable, David, per tu?
Mira, els adolescents és una hora al dia, es considera que és un ús raonable... Entre una hora i dues hores depèn de cada adolescent, per tant, millor que no ens hi arrisquem, i més de dues hores és un abús segur, però és que pels adults també, eh? Doncs, l'altre efecte per mi perniciós de les xarxes socials és que les persones que veuen els influencers, són més falsos que una pel·lícula de Hollywood. Físicament, estan, la majoria, no dic tots, però la majoria, retocats, amb filtres, amb màscares, amb programes d'edició d'imatge... Però, clar, ells quina imatge s'emporten? Quan jo sigui jove, he de ser així. I no ho seran, perquè allò és fals. Problemes d'autoimatge, d'autoestima, problemes alimentaris, ansietats... Clar, molts, no dic tots, però molts s'originen degut a això. I després què veuen? Que els influencers sempre s'ho estan passant bé. Tot és festa, glamour i diversió, però tu no, tu tens 14 o 15 anys, has d'anar a l'institut, has d'estudiar, has de treure prou bones notes, has de fer uns deures, Ja ens imaginem quina patada pel cervell és veure que els teus herois influencers fan una vida i la teva és completament diferent. Quan resulta que la teva és la que és real, eh? No la dels influencers, és la teva. Anar a l'institut, estudiar, compartir estones amb els amics i fer exàmens que a vegades no et van prou bé. Aquesta és la vida real.
Es parla poc de l'addicció que hi ha ara mateix dels joves al mòbil i de les conseqüències que pot arribar a tenir.
Jo penso que ara ja se'n comença a parlar. De fet, hi ha un consell de digitalització responsable dins del Departament d'Educació que està intentant posar una mica de seny a tota aquesta utilització.
I d'ordre, sens dubte. I ara tornem al llibre, David, però clar, aprofitant que tenim David Bueno, doctor en Biologia i expert en Neuroeducació, recordem, Premi Josep Pla 2025 amb aquest L'art de ser humans, m'agradaria parlar amb tu ara dels mòbils a les aules. David, passa per prohibir els mòbils a les aules o regular el seu ús a les aules?
Mira, jo sóc contrari a les prohibicions absolutes. Jo penso que l'únic prohibir real és el prohibit prohibir. Vale.
Sí.
Ara, s'han de regular. Això sens dubte. I una regulació pot incloure prohibicions. Si en algun moment poden fer falta, doncs, però això ja és a criteri del docent, però ha de ser una situació molt puntual, molt específica, que realment allò sigui útil, que no sé si es produirà masses vegades o no durant el curs. Però el que sí està clar és que s'ha de restringir l'ús, amb estona d'ús, i sobretot, per mi, les xarxes socials no s'haurien d'utilitzar fins als 16 anys, que és quan el cervell comença a tenir prou capacitat per reflexionar i veure què és real de què no ho és en aquests aspectes socials.
Fixa't tu que amb el que portem de conversa, ja passen 24 minuts de les 12, no t'he preguntat ni el perquè del llibre. Perquè, vull dir, òbviament, no? Havia de ser algun tema relacionat amb els humans, no, David? Però per què, no? Vas tenir com aquesta iniciativa de dir, escriure el llibre, no?, dedicat a l'art.
Mira, ara que parlàvem dels adolescents, una frase típica dels adolescents és dir ho faig perquè puc. Doncs ja ho vaig fer perquè podia. No.
Això és un clàssic.
És un clàssic.
Sí,
no, bromes a banda, mira. Sí. És un llibre que jo tenia ja pensat des de feia molts anys, quan l'any 2010, vaig publicar un llibre que es deia L'enigma de la llibertat, on especulava sobre fins a quin punt els nostres pensaments són lliures o venen condicionats per l'entorn, per la biologia, no? I vaig acabar l'últim capítol parlant del llenguatge humà, com un exemple de creativitat i espontaneïtat, no? I en aquell moment em va quedar les ganes de dir, això ho has d'ampliar. Vaig veure que això et donava per molt més joc, però en aquell moment no veia el fil conductor. Però a poc a poc, que l'han passat, 13 anys des que vaig començar a escriure aquest llibre, vaig anar trobant idees, vaig anar recollint molta informació, fins que de sobte, el que passa moltes vegades, estant de vacances, em va venir la idea de dir, escolta, el fil conductor és l'art. Som l'única espècie que té un llenguatge creatiu. No som els únics que parlem, els ximpanzés també tenen un llenguatge, però no és creatiu, és absolutament estricte i literal, no fan frases, són significats aïllats. Som l'única espècie que pinta, l'única espècie que fa música, l'única espècie que filosofa i que fa ciència.
Sí.
Doncs aquí està justament aquest fil conductor. I tornant de les vacances m'hi vaig
posar.
Vaig pensar que era el punt just per fer-ho.
David, podem tenir una ment prou global si realment la ciència no t'interessa gens ni mica, o al contrari, si les lletres no t'interessen gens?
Però si no t'interessen gens ni mica, jo penso que ens hauríem de plantejar per què no ens interessen i posar-hi remei. No podem tenir una ment global si només ens dediquem a una sola cosa. I això té un aspecte molt important en educació. És a dir, quan fem triar els nostres alumnes amb només 13 o 14 anys, un tercer de l'ESO, si volen fer ciències o humanitats, aquí els estem traient una part important del que és el fet de ser humans, la cultura humana, amb una edat on encara molts no saben ni què volen fer. Molts trien, no per allò que els interessa més, trien per allò que els avorreix menys o allò que menys males notes treuen. Això és molt trist, perquè després no sabem, quan tinguin 16, 17, 18 anys, la vida cap on els portarà, i llavors allà és on realment comencen a descobrir què els interessa realment. Alguns sí que ho saben d'abans, però molts no. Clar, sense aquesta capacitat d'utilitzar tots aquests aspectes, no es tracta de barrejar-los tots, La ciència té un mètode molt estricte per avançar i no pot fer servir un altre mètode. La filosofia té els seus mètodes i cada artista també té el seu propi mètode. No és barrejar-ho tot, però a través d'un podem potenciar l'altre. Per tant, per què els hem de separar tan aviat? O per què hem de pensar que moltes vegades les arts, el dibuix, la música, bueno, són complements divertits per fer en una aula, però el que és important són les matemàtiques, la llengua, les ciències, que lògicament són molt importants. Però si aquesta vessant artística, creativa, també ho és.
Deixa'm preguntar-te també, ara se'ns està acabant ja el temps amb el David Bueno, però en un moment, David, en què volem accentuar encara més les diferències, no?, entre nosaltres, entre els humans, com podem trobar, quin diries tu, com podem trobar aquest nexe comú, no?, que ens faci unir-nos i no pas diferenciar-nos?
Mira, el nexe comú tornen a ser les arts. És clar que sí. Mira, per exemple, la música. La música és un dels exemples que hi ha d'això. Hi ha un treball que es va publicar fa un parell o tres d'anys on es feia que diferents ètnies reproduïssin músiques que els fessin sentir tristos o cançons de bressol només amb la veu, per evitar l'efecte dels instruments musicals, que si no estàs acostumat et poden sonar estranys, i una cançó de bressol cantada per una ètnia mafa, per exemple, de l'Àfrica subsahariana, s'interpretava com a cançó de bressol a Europa, a Austràlia i a l'Àsia. Exactament igual. Això és un llenguatge universal. Estem moltes vegades, o hi ha grups que estan obsessionats amb separar-nos, quan resulta que la cultura el que fa és unir-nos.
Però ells la fan servir justament per diferenciar-nos, eh?
Perquè la fan servir de forma extremadament esbiaixada, clar.
I ja per acabar, et preguntaria, perquè ja hem parlat com de moltes coses, no, David, però a l'error, perquè podríem dir que tu ets com de la màxima autoritat ara mateix, que pot parlar del cervell, ets tu, David.
No ho crec, però bueno.
Per nosaltres, sí. Qui diries que és l'error que cometem més sovint i que perjudica de manera més aguda les funcions del nostre cervell en el nostre dia a dia, David?
Mira, anar excessivament estressats i no descansar prou. Descansar prou no és només a dormir bé la nit, que també ho és, lògicament, és saber que cada dia hauríem de tenir una estona sense res programat per fer, per poder badar. Vivim en una societat on ens ha fet creure que si tens 10 minuts lliures, els has d'aprofitar per fer alguna cosa interessant, perquè si no perds el temps, no. 10 minuts lliures són per tenir 10 minuts sense res a fer. Això és molt sa. El cervell rebaixa estrès, que és l'estrès crònic, és tòxic pel nostre cervell, ens permet visualitzar altres realitats. Els moments en què més creatius som és quan, després d'haver treballat, ens dediquem un temps a nosaltres mateixos i a no fer res exigent.
I d'aquí potser, com bé tu deies, no?, la inspiració que et va venir final, no?, per l'art de ser humans, quan estaves de vacances, no?
Totalment desconnectat, no penses de res de la feina, estava gaudint amb la meva dona d'unes vacances fantàstiques en un altre país, i de sobte, no saps per què, estàs allà i dius, tinc la idea, llavors ràpidament busques un paper i un llapis per escriure que no se t'oblidi. I després segueixes amb les vacances i quan tornes és quan t'hi poses.
Doncs hem de buscar més aquest temps personal de no fer res, no, David? De badar i de no tenir res estructurat ni organitzat, eh?
No fer res després d'haver treballat. Si no, no serveix.
David Bueno, com sempre, un goig tenir-te. Moltes gràcies, i conversar amb tu. Apunteu bé, perquè avui a les 7 de la tarda teniu la presentació de l'Art de ser humà, si no m'equivoco, a la Biblioteca Municipal Ramon Bosch, de Noia, Sant Sadurní de Noia. David, continuem, perquè dilluns presentació a Sabadell, també, amb l'Estel Soler, Premi Ramon Llull, amb el llibre Aquest tros de vida. Estareu al Gremi de Fabricants de Sabadell, també, a les 7 de la tarda. Continuem més, David?
I dimecres a la Fundació Bofill a Barcelona i dijous a Tortosa, per tant.
Mare meva, ja buscaràs també un espai per tu, David, per poder badar, no?
El tinc cada dia.
El trobes,
Sí.
David, bona enhorabona per aquest Josep Pla, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.